Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El que fes verí, mata. Si el vols prendre, doncs prendre.
15 minuts. Arribarem a les 5 de la tarda, dia de pluja, a diferents indrets de Catalunya, que segons algunes previsions es podria allargar de manera més o menys intermitent, almenys durant diumenge. Però hi ha qui encara va més enllà i pronostica un final de mes molt plujós.
Oh, claro.
Que podria solucionar bona part de la situació de sequera. Bé.
Perquè vam anar a Montserrat.
De què estem parlant? De quina previsió o de qui estem parlant? De qui ha dit que pot ploure d'una manera quantiosa? No ho ha dit la mare de Montserrat, sinó que tot seguit Marc Serra ens ho explica.
Bona tarda. Estem parlant d'una previsió que s'ha fet molt viral i de que de complir-se, home, això d'acabar amb la sequera potser no, però solucionaria molts problemes, perquè és una previsió que fa dies que corre i que diu que podien caure una quantitat molt important de litres per metre quadrat.
Gràcies a nosaltres.
Ara ho explicarem. Estem parlant d'un fenomen que ve de les xarxes socials. És un noi molt jove, de només 17 anys, que acumula ja milers de seguidors i que ha sorprès amb una predicció que ara us explicarem. Estem parlant de Jorge Rey. Ell es descriu com el teu home del temps. I publica a les xarxes analitzant l'actualitat meteorològica i fent pronòstics. L'han descrit alguns mitjans, que sempre són propensos a posar etiquetes, com un nen prodigi de la meteorologia. Tot i que, insisteixo, ell no és meteoròleg. Però sí que fa uns quants anys, tot i que en té 17, que s'hi dedica a fer aquests vídeos, a fer pronòstics. És una figura polèmica, perquè hi ha gent que s'hi enfada per les seves prediccions, però també n'hi ha d'altres que opinen que, segons quines crítiques, doncs poden frustrar la vocació d'un noi que és molt jove encara. Però el que més crida l'atenció del Jorge és que, malgrat que aquesta joventut utilitza, senyor Marcelí, mètodes tradicionals. És a dir, no és un meteoròleg de mapa. No és de mapa. És de, ell viu en un poble petit i ell parla amb la gent del poble, es fixa amb la naturalesa, amb els animals, amb aquestes coses.
Si el cafè fa bromera, fa bombolla...
Això ja no ho sé. Però es fixa molt en les formigues, que és un dels temes claus d'aquesta història.
Justament l'actor aquell, que és el que té por, Just Low, que té por a les formigues, eh?
Ja hem deixat enrere.
No és que tingui por a les formigues.
No li agrada.
No li agrada parlar amb formigues en un programa de televisió, perquè considera que és absurd.
No li agraden les formigues.
No, és un home que la ficció, no, diguéssim, que no l'ha desenvolupat.
Bueno, o és una excusa per anar a l'hormiguero.
També és possible.
Bueno, en tot cas, la qüestió és, una previsió com la que escoltarem ara es pot fer en base del comportament de les formigues.
I tant.
Comencem pel primer, perquè diu que el Jorge, que tindrem un mes de maig molt plujós, que continuarà fins al mes de juny, on poden caure fins a 200 litres.
Eps, 200 litres.
Eps, 200 litres. Eps. Escolteu.
Fascinante. No hay más palabras que fascinante. Se ha dado el cambio en España y esperamos que puedan venir incluso más de 200 litros estos próximos días y semanas. Y ojo, porque no solo a zonas del norte. Lluvias que van a venir a España para quedarse. Lluvias que llevamos hablando de este cambio de tendencia ya desde hace unas cuantas semanas. De hecho, es que esperamos que, como digo, puedan venir precipitaciones incluso a zonas del Mediterráneo, zonas del sur, que puedan superar perfectamente los 100 litros. Y ojo, porque esta llegada de esta borrasca, ¿no? Esta llegada permite también nieves. ¿Por qué? Pues básicamente porque bajan las temperaturas. Hace unas semanas comentamos la situación de las hormigas, comentamos la situación de las témporas o de las cabañuelas. Pues atentos, porque próximamente hablaremos de la situación de este verano. Y además también acompañado de las hormigas. Pero ojo, porque será de las hormigas voladoras.
Després us explicaré què diu de l'estiu. De moment diu que ara plourà i plourà molt i ho fa a partir del comportament de les formigues. Aquest vídeo ha tingut una repercussió inesperada i ha generat un debat sobre si està arribant o no una autèntica aiguat a Espanya a partir de les prediccions d'un jove de 17 anys. De fet, Antena 3, per si les mosques, l'ha fitxat i és un col·laborador habitual d'aquesta emissora.
Ves-li al darrere, ara. Ves-li al darrere.
Ell parla habitualment amb un altre aficionat a la meteorologia. Insisteixo, no són meteoròlegs, són estudiosos o fans de la meteorologia, que es diu Pablo Ochera i que ha fet una referència clara al comportament de les formigues.
A ver, no te voy a mentir, ¿eh? Yo una de las cosas que he ido observando durante todo este tiempo, y ya que en tu canal hablas tanto de meteorología tradicional, voy a hacer un pequeño apunte del cual yo ya sé que tú en algún momento has hablado, y es que lo que estoy observando yo aquí por mi zona es que las hormigas ahora mismo están como locas, sacando tierra fuera de los hormigueros. Así que calculo que en un plazo máximo de 3 a 4 semanas, como mucho 5, debería de haber una, bueno, lo que se conocería, aquí se conoce como una gota fría, una dana, un periodo de bastante precipitaciones concentrada en muy poco tiempo.
Ja estem parlant d'una dana, eh? Perquè hi ha música sota mexicana, no sabria dir-li.
Els mariachis...
No sabria dir-li. No sabria dir-li perquè això és un nano que fa vídeos de YouTube.
El primer que troba.
I vés a saber per què ha anat aparegut aquesta música. A veure, parlem de la predicció del temps en base al moviment de les formigues. Hi ha un mètode que també fa servir aquest noi del Jorge Rey, que es diu el mètode de les cabanyueles. En parlarem amb una referència que és l'Alfred Rodríguez Pico. Alfred, bona tarda.
Hola.
Què tal?
Bona tarda.
A veure, abans que em diguis si tu creus o no tu creus, això de les formigues ens ho pots explicar?
Mira, anem a veure. Primer de tot, estaria bé que anéssiu seguint totes les prediccions que ha fet aquest noi al llarg dels últims 2 anys, des del Filomena, i quantes vegades després ha passat el que ell va preveure. I ens trobem amb un 70-75% de les prediccions que no s'han complert. I això,
vaja,
us haig de dir el següent, que efectivament els animals anuncien canvis de temps, els canvis de la pressió atmosfèrica, de la temperatura, de l'humitat, els afecten, i el seu comportament doncs ens pot fer preveure el temps a curt termini, quin temps tindrem, com que canviarà la situació meteorològica. Mira, us donaré alguns exemples.
A veure.
Al segle XVIII, per exemple, es va posar de moda les sangoneres i la granoteta del temps. Mira, ja el 1787, el poeta anglès William Cowper va escriure a la seva amiga Lady Hesket i li va dir: "Tinc una sangonera que preveu meravellosament els canvis de la natura. Val per tots els baròmetres del món." I pel que fa a la granoteta, aquesta, la granota del temps, es posava dins d'una peixera amb una escala petiteta, mira-la. I si es banyava molt, amb molts moviments, és que venia pluja. I si pujava per l'escala, és que faria sol. El ramat vacú, per exemple, a través de les seves banyes, detecten les descàrregues primàries de les tempestes que estan molt lluny i fan uns moviments que els pagesos i els ramaders ho saben molt bé. Els apicultors saben molt bé el temps que farà aquell dia o els dies següents amb el moviment de les abelles. Però és que hi ha molts mètodes d'aquests, jo què sé, la caiguda de sutge per les parets, de les xemeneies, la textura del pa, quan abans es feia el pa a casa, per la textura sabies quin temps faria, el moviment de les aus. Bé, suposo que el senyor Marcelí, això de les granotes del temps del segle XVIII, ja ho deu conèixer.
A mi se m'ha explicat un mètode, que ara l'escoltarem, d'un animal que m'han dit que no falla mai, que és la garsa. Però ara ho escoltarem. Però abans d'escoltar més animals que preveuen el temps, a veure, més enllà de la fiabilitat d'aquest noi, Alfred, una previsió d'un gran aiguat, fins i tot amb una dana, en els propers dies o setmanes, això ho veieu o no?
Mira, de fet, a Taiko Meteorologia, l'empresa on estem, doncs fem prediccions a curt termini i mitjà termini, fins a 8, 10, 15, fins i tot 20 dies, i després tendències, el que se'n diuen tendències a un mes vista, a 2 i a 3 mesos vista. Per descomptat que les tendències són això, tendències. Tu no pots dir el 24 de juny farà això, perquè no ho saps, però sí que pots preveure, després d'observar, estudiar el comportament dels últims mesos, cap a on poden anar els trets. Efectivament, ja fa un mes i mig que estem anunciant un maig més inestable, cada cop més inestable, que continuaria tot el mes de juny. Però això està basat en grans models meteorològics, els alemanys, els americans, el Centre Europeu de Meteorologia, els britànics, que utilitzen els ordinadors més potents de tot el planeta. És a dir, fiem-nos d'aquestes bases científiques, d'aquests aparells, que en saben molt més que les formigues, que sí que poden preveure el temps a curt termini, o de les cabanyueles, o això de posar-se, no sé si ho coneixeu, això de posar-se el dia 31 de desembre, a davant d'una llar de foc, amb 12 grans de blat de moro, els vas tirant un per un, cada gra de blat de moro és el mes de l'any següent, i si un cop s'escalfa amb la llar de foc, peta i cau a fora de la llar de foc, és que serà plujós. I si cau a dintre, és que serà sec. I així es pot saber el temps que farà tot l'any que ve.
Nosaltres sabíem les clofolles de ceba. Això és allò de la ceba.
També, el calendari de la ceba.
Sí. I això de les cabanyueles, què és? Perquè el Jorge Rey també diu que ho fa servir.
És, depenent del temps que fa, si un dia determinat del mes d'agost, sabràs el temps que farà tot l'any que ve. És a dir, no té absolutament cap base científica. I, de fet, s'ha fet un estudi sobre les clavanyoles dels últims anys i a vegades l'encerta, lògicament, només per casualitat i a vegades no. No té cap base científica. Això que quedi molt clar, perquè jo crec que se li està donant una miqueta massa de rebombori a aquestes persones, que segurament deu gaudir molt de la meteorologia, però que ho s'estan estenent sense cap base científica i tots els que ens passem hores i hores estudiant i fent prediccions seriosament amb ordinadors, etc, doncs bufa, se'ns passen per davant aquests personatges.
Jo t'he de dir que aquest...
Contractats per Antena 3.
Per Antena 3. T'he de dir que
tenim
noi...
la teoria ja, que no, ja no parla amb ningú, sinó que només parla amb Antena 3.
Ho hem intentat i tenia no molta feina. Possible, tenia molta feina. No, t'he de dir que aquest noi, en defensa seva, ell no diu que sigui meteoròleg, és a dir, no s'identifica com meteoròleg. Diu però que té passió per la meteorologia, que li agrada la meteorologia. Per tant, bé, ens deies el fred, no sé si aquest noi ho encertarà o no, però maig i juny, plujosos.
Segons les tendències dels grans centres meteorològics mundials, sembla que aquesta tendència que ja hem iniciat de tempestes, mira, ara estem veient aquí tempestes doncs, cap a la Conca de Barberà, cap a l'Anoia, fins i tot hi havia una a Sabadell, doncs continuarà amb treves, no?, d'un, dos dies, i algunes poden ser fortes, eh? Atenció, potser dijous, després la setmana vinent podria venir una altra, i així anant-hi ja fins al mes de juny. Sí, les tendències són optimistes en aquest sentit. No es tracta d'un temporal de pluja general, tampoc és època, però almenys les tempestes aniran regant aquí o allà, i això és molt bona notícia. També pot caure alguna pedregada, clar.
Bueno, en aquest sentit, el meteoròleg sempre se li fa dues preguntes. Si plourà, i la segona, si serà suficient per omplir els pantans. És a dir, si això tindrà un impacte directe amb la sequera.
Com a mínim frenarà la caiguda, això, per descomptat. I creiem que sí, que al llarg de les properes setmanes, no es posa, no, això no se soluciona en una setmana, però al llarg de les properes setmanes hem de veure un probable augment del cabal dels rius i, per tant, això anirà per als embassaments. És bona notícia. Si
home, i tant.
Tanta aigua com perquè arribin al 60 o 70%, això és molt difícil.
Si m'acabes de dir que es frena la sequera.
A veure què es frena la sequera. No, la sequera continua. Hi ha moltes comarques de Ponent, de l'extrem nord, que encara no ha plogut pràcticament res. Però, per exemple, a partir de demà també descarregarà les comarques de Ponent, que fins ara, pobres, no han vist ni una gota, o pràcticament. Per tant, a poc s'anirà solucionant, però amb lentitud, i és una loteria de les tempestes, eh? Aquí et caurà 40 litres i a pocs quilòmetres et caurà un. I on caigui un diran, me cas un dena on no ens ha caigut res. És a dir, és el que passa amb les tempestes, no?
Bueno, hem escoltat...
Optimistes.
A veure, el Jorge Rey, que ja hem vist que l'Alfred...
Que ens diuen que l'han fitxat també a OK Diario.
Escolta'm, està tot arreu. També parla de l'estiu. Ja, quan parlem amb meteoròlegs sempre ens dieu que, home, a veure, tendència sí, però previsions...
L'estiu passat va ser horrorós, eh?
Tan llarg termini. A veure què diu el Jorge Rey de l'estiu.
Pues de esto les vamos a hablar también... sobre las hormigas voladoras. Unos insectos que ya el año pasado tuvieron un comportamiento anómalo. Y que curiosamente, como nos lo dicen algunos refranes, pues cuando tienen ese comportamiento anómalo que pudimos ver el año pasado, eso quiere decir que este verano vamos a tener un verano anómalo, más húmedo. Una tendencia también a tener más humedad. Y sobre todo, posiblemente hacia el Mediterráneo, pero en general más humedad, que significa más lluvias en un verano que será diferente, por ejemplo, al pasado.
Un estiu més plujós, Alfred, no sé si t'hi atreveixes.
Les tendències que tenim gràcies als centres meteorològics més importants del món que es passen la vida estudiant, no pas observant les formigues voladores, insinuen que efectivament tindrem un estiu més tempestuós del normal, cosa que no seria excepcional, que ja tocaria, perquè l'any passat va ser i ja sabem com va ser, no?
A veure, he parlat amb el Pere Roquer, abans parlàvem d'animals que preveuen el temps, sobre les formigues, aquest noi explica que si les formigues surten dels nius, si les formigues surten dels nius, és que ve aigua, perquè saben que, bueno, que se'ls hi pot inundar el niu i, per tant, marxen.
Sí.
Llavors, he parlat amb el Pere Roquer, que és pagès, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Lleida, i m'ha dit que han trobat un animal, escolta'm, amb un comportament infal·lible per detectar segons quins fenòmens.
La garça.
I és la garça, escolta'm.
Quan tu amb un arbre fruiter veus un niu de garces i està tapat, els avis jo en tinc 50, per tant, fa molts anys que el meu home pel descans, sempre deia, un niu tapat, de, un niu de garça tapat és un any ben pedregat, que vol dir que si trobes nius de garces tapats, aquell any segurament hi haurà moltes tormentes amb efectes de pedra, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida n'hi patim bastant.
Perquè se suposa que les garces tenen aquest sentit i tapaven els nius.
Correcte, i tapaven els nius sobretot per protegir el que eren a les cries.
Tu l'has pogut verificar d'alguna manera o és una qüestió familiar que es deia?
Sí, aquest se creu molt aquí les comarques de Lleida i a més que cada un tindrà la seva teoria, però jo personalment hi crec bastant.
I aquest any s'ha vist tapat o destapat?
S'ha vist tapat.
Tapat. Molt bé. Molt bé, molt bé.
És més, aquí les comarques de Lleida fa 15 dies vam tindre una tormenta d'efectes de pedra, sobretot a la part nord, les poblacions d'Albès, de Menàrguens, i va fer mal.
Fixa't.
I alguna cosa, hi ha gent que diu que és llegenda, hi ha gent que hi creu. Jo personalment hi crec.
Bueno, dels animals que m'ha explicat, diu que la garça és de les que més encerten. Llavors hem parlat de les ovelles, que les ovelles veu que també tenen un caràcter d'aquest pronosticador, però les ovelles, a més curt termini, no poden fer previsions perquè tenen un comportament que sí que es pot explicar, però que no t'explicaran el temps d'aquí uns dies, sinó el del mateix.
Sobretot a les comarques de muntanya, amb la ramaderia extensiva, les ovelles, quan al matí els pastors veuen que s'agrupen molt, que van molt cansades, a la resignen que a la tarda hi haurà tormentes.
Van cansades.
Van cansades i s'agrupen molt en el sentit de refugiar-se entre elles. La interpretació és que a la tarda hi ha tormentes i sobretot els pastors de les comarques del Pallars Sobirà, Altaneu, Viella, etc. És una dita que hi creuen molt i que l'han comprovat.
Bueno, les ovelles, per tant, pronòstic immediat. Mm-hmm. I sobre les formigues tenim un problema, no ens posem d'acord.
No.
Perquè, bueno, això no sé si l'Alfred ho sap, què diu ben bé la dita, perquè ara ens explicarà el Pere Roquer que ells la interpreten que si les formigues entren, vol dir que hi ha pluja. Perquè
les
no volen,
que entren.
Sí, perquè no es volen mullar. I, en canvi, el que explica aquest noi és que surten. Perquè no s'inundi el niu, escoltem.
Bueno, sobretot hi ha la teoria de que si les formigues van directes al cau durant tot un dia molt seguit, al cap de pocs dies vindran bastants efectes de pluja, però la veritat és que les formigues les hem anat veient durant aquesta primavera que entraven al cau i, desgraciadament, aquí a Lleida estem patint una sequera molt important.
No sé, Alfred, com coneixes aquesta dita? Entrant o sortint?
Sí, efectivament. De fet, des del principis de tot de TV3 que vaig entrar, llavors, esclar, utilitzàvem el telèfon per tenir les dades meteorològiques de tots els observatoris de Catalunya i alguns observadors eren pagesos. Mm-hmm. Pagesos que, a part de donar-nos les temperatures, humitats, pressions, etc., ens deien el que ells veien, el temps que faria, segons les seves observacions dels animals, de les plantes, dels insectes, etc. I, efectivament, és molt important, sobretot per prediccions a curt termini, 24, 48, 72 hores, fins i tot una setmana vista, les formigues, home, sí que és establert, està clar que quan fan treuen molta terra de l'interior i fan com una mena de cons volcànics en miniatura, és perquè pot ploure intensament i així no se'ls inundaran els nius, no? Això està estès com veure les oranetes o altres aus volant molt arran de terra. Però tot té una lògica, una base científica, podríem dir, no? Per què volen baixes les aus, les oranetes, i dius que plourà? Perquè fa molta humitat, o la humitat està condensada arran de terra, la temperatura pot ser elevada, hi ha més insectes, més mosquits, i per tant allà és on troben el menjar, i si passa això, és que pot haver tempesta a la tarda, o pot haver... És a dir, hi ha una relació entre el comportament dels insectes i el temps que pot arribar a fer posteriorment.
I no sé si aquest truc que ens envien per Twitter té alguna explicació també científica. El Manel Cruz ens diu: truquillo de pescadors. Quan veieu un estol de gavines que amb el traç del seu vol dibuixa una forma cilíndrica a gran alçada, no a baix, a gran alçada, diu que en qüestió de mitja hora o tres quarts tens xàfec assegurat. Us asseguro, ens diu el Manel Cruz, que no fallen.
Fixa't.
No sé això, si li trobes alguna explicació. Perquè ells, sí, aquestes volen tot... alt, fent una forma cilíndrica.
Sí. No, tot el comportament dels animals és molt important anar-los veient, observant, conèixer-los, perquè t'anuncien el temps immediat o no tan immediat. Per tant, sí, sí, tot té la seva lògica. Els animals es comporten en base a uns instints per trobar menjar, per refugiar-se de les baixades o pujades brusques de la temperatura, per l'arribada d'una tempesta. Això ho ensumen perquè ells són com si fossin baròmetres. Detecten els canvis en la pressió atmosfèrica, en la temperatura, en la humitat, i, per tant, això va de generació en generació, des de fa milers d'anys, doncs, fan uns moviments que t'anuncien aquell canvi de temps. Els humans també ho sabríem fer si no visquéssim a la ciutat, si visquéssim tots a pagès i estiguéssim en contacte amb la natura, també veuríem aquests símptomes i podríem preveure el temps. Però, esclar, tots els que estem posats en ciutats, en edificis, no observem la natura constantment, doncs llavors els que ens dediquem al temps també, a part d'observar els insectes i el comportament dels animals, doncs tenim radars, satèl·lits, ordinadors que ens ajuden molt a fer la predicció.
Bueno, ens hem deixat les vaques, que també és un altre clàssic. És una cosa, sí, que no he trobat... Però a veure, és quan estan ajagudes que ha de ploure o no?
Mira, un pagès em va explicar, i ho hem anat comprovant, i efectivament té raó, eh? Quan un ramat de vaques es posa de cul a una núvola, de cul a un lloc de l'horitzó, del punt de l'horitzó, d'allà vindrà una tempesta.
Ah, o sigui, sí? De cul, les poses?
Sí, si veiem les... A veure, o sigui, el cul de la vaca apuntant cap a un punt...
Però tot un ramat.
Tot un ramat, sí, sí, sí.
I d'on apunta el cul vindrà la tempesta?
D'allà vindrà la tempesta, però vaja, amb un radar o preguntant a la Montse, si us truqueu amb mi, també us ho diré.
Sobre les vaques, Marc, ens havien posat a Twitter. Vaca ajaguda, pluja assegurada.
Veus?
No rima.
Molt bé, Alfred, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment per vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau. Bueno, jo, conversa optimista.
Sí, molt més optimista de les que havíem tingut últimament.
Sí, sí, sí.
I tot això des de quan ha vingut?
Cada dia.
Ha dit, no, o sigui, ha dit, ha confirmat el mes de maig, però sí, també sí. Ha dit el mes de juny.
El mes de juny.
I gràcies aquí.
Des de quan?
L'estiu també.
I gràcies aquí.
L'estiu també més coses.
Des de quan va passar això? Des de que va fer una visita, dos que jo sé, a la Verge Montserrat. Bueno.
Però els pregunto una cosa. S'ha de renovar el vot o no?
D'aquí un temps.
Bueno, un temps.
Encara estan...
Quant temps dura, això?
Bueno, ja, de moment, ja no hi ha consum preferent, eh?
Ja veurem.
Va endavant la moratòria.
Ja direu prou. Quan tingueu prou, bé, ja direu prou.